Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Rafa Sanahuja.
A veure, ben atents, que parlen elles.
Lo importante era ganar. Todas nos hemos dejado todo, todas las personas que trabajan alrededor nuestro también. Lo importante era eso, era darlo todo por toda esa gente que ha venido desde aquí para hacerlo todo mágico, los que no han podido venir también.
Y ver que estamos creando esto en tanta gente, este desplazamiento masivo, histórico también, creo que es de lo que más orgulloso me siento, ¿no? Ya puedes ganar, puedes perder, pero esto no lo cambio por nada y me gustaría decir gracias, 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 culés, un estimo molt.
Aquestes eren Alexia Putellas i Aitana Bonmatí dissabte a peu de camp de Sant Mamés, quan feia res que acabaven de portar de nou el Barça a la glòria i l'alegria a molta gent. Mireu, des d'aquest programa se m'acusa que tiro massa cap a l'actualitat esportiva, especialment Olma Giró i Judit Vallès, que em tenen ben fitxat, i jo tracto de controlar-me, tot i que no ho sembli, de debò. Però és que, amics, l'actualitat m'ho posa en safata, justament en aquest dilluns. I segurament tenen raó, perquè avui, per exemple, ve a Espanya el president d'una nació castigada perquè de les aritmètiques per fer govern no sabem res encara i que ho pateixes el ciutadà, perquè tenim mil problemes socials que cal visibilitzar i parlarem de tot això, clar que sí, com sempre fem en aquesta casa. És cert que hi ha mil coses més importants que l'esport i concretament que el futbol, però en aquest cas, en el cas d'elles, de les futbolistes del Barça, crec que la cosa transcendeix una mica o molt. Crec que passaran anys perquè puguem dimensionar bé el que està aconseguint aquest equip i el que estan fent, i concretament el que van fer dissabte. Tercera Champions, segona consecutiva, reines del futbol en un club que és absolutament desgavell en moltes coses, però sobretot fent passes de gegant perquè el futbol d'elles sigui considerat tan important, tan atractiu i tan apassionant com el d'ells. I ho estan fent, ho fan, és real. I prova de tot això és que dissabte 45.000 culers van omplir les grades de Sant Mamés en el desplaçament més massiu per una final del Barça de sempre, de tota la història. Honor i glòria per aquest equip que no només guanya el camp, sinó que també guanya la vida i és mirall de moltes nenes, nens, dones, homes, per tenir clar que una altra visió de les coses és possible, i aquest cap de setmana han mogut una mica el món. En parlarem de tot plegat avui, perquè sí, perquè avui toca i amb molt de gust. Dos minuts, gairebé tres, que passen de les 8 del matí. Fa una mica de son, però ara ens espavilem repassant els principals titulars d'aquest dilluns 27 de maig.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Senyor Xavi Toscano, molt bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia.
Escolta, molt bones notícies dissabte, però aquest cap de setmana ha estat tràgic per moltes persones arreu del món. I comencem amb aquests titulars perquè les autoritats palestines eleven a una cinquantena de morts i desenes de ferits el bombardeig d'Israel a un camp de refugiats a Rafah.
Sí, l'atac arriba després de la com a resposta, volíem dir, al bombardeig de Hamas, després de llançar una desena de míssils contra Tel Aviv. Uns míssils, això sí, que la majoria van ser interceptats per les defenses d'Israel i no han deixat cap víctima.
I reunió avui entre el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Madrid.
El president ucraïnès va anul·lar la visita que tenia prevista l'estat espanyol d'ara fa dues setmanes per l'ofensiva russa. Zelensky també es trobarà avui amb el rei Felip VI.
I l'amnistia, que centra l'atenció dels partits el primer diumenge de campanya de les eleccions europees.
Tot perquè el PP ha convocat una protesta en contra de la llei que està prevista que s'aprovi aquest dijous al Congrés dels Diputats. Els populars han demanat a Sánchez que convoqui eleccions a Espanya, mentre que el PSOE critica que els de Feijó hagin convocat una protesta en el marc d'uns comicis europeus.
I cap de setmana tràgica a les carreteres catalanes amb tres morts en tres accidents de trànsit diferents.
Dues de les tres víctimes eren motoristes. Els accidents han tingut lloc a Torelló, Cabrera d'Anoia i Sallent. Amb aquests ja són 45 els morts en accident de trànsit aquest any a les carreteres catalanes.
I pel que fa als esports i femení a banda, el Barça tanca la Lliga guanyant 1-2 al camp del Sevilla.
Lewandowski i Fermín han estat els autors dels gols del Barça. Amb aquesta victòria també s'acaba l'etapa de Xavi a la banqueta blaurana. Hansi Flick podria ser anunciat avui mateix com a nou tècnic del primer equip.
Tot això l'endemà d'un diumenge de celebracions.
A Barcelona, com dèiem ara, centenars d'aficionats han celebrat amb la Champions de l'equip femení guanyada dissabte a Bilbao, i a Girona milers de persones han acompanyat l'equip a la rua que ha fet pel centre de la ciutat per celebrar una temporada històrica, on han quedat, recordem, tercers i s'han classificat per jugar a la Champions l'any que ve.
I a la cara B, Judit Vallès, bon dia.
Bon dia.
Què ens portes avui, Judit?
Mira, avui a la cara B parlarem de la nova pel·lícula de Jennifer López, que s'ha fet viral per l'aparició d'una estelada enmig de la pel·lícula.
Una estelada, eh?
Una estelada, sí, sí. Després explicarem una batalla campal a un kebab de Torrefarrera, que ha acabat amb destrals i katanes pel mig, i acabarem escoltant la nova cançó del grup Iglu, una cançó que es diu El Gran Final.
Perfecte, doncs t'escoltem després a la cara B. Gràcies, Judit. Ara, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vuit i cinc minuts, gairebé sis. A aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui, en aquest dilluns. Jordi, molt bon dia.
Hola, Rafa, bon dia. Hem començat la jornada d'avui amb força núvols i fins i tot amb alguns ruixats que han afectat punts de les comarques del litoral de Tarragona i també de Barcelona, però aquestes nuvolades tenen tendència a anar desapareixent. Quedarà un matí variable, un matí amb força núvols i també a partir de mig matí i migdia crescuda de més núvols a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, on de cara a la tarda tornaran a repetir-se els ruixats i les tempestes que arribaran fins a les comarques de l'interior de Girona i del prelitoral de Barcelona i també del sud de Girona. Per tant, no arribarà a la costa, però estaran a prop. En canvi, a la resta del país, la nuvolositat es mantindrà variable, però no esperem pas precipitacions. Les temperatures avui una miqueta més baixes que les d'ahir. Recordem ahir 32 de màxima a Lleida. Unes temperatures força elevades. Avui les temperatures on més baixaran, doncs serà allà on havien pujat tant, i en general seran temperatures que es mouran entre els 21 i els 26 graus aproximadament. De cara a demà, esperem un ambient més assolellat. Al matí, alguns núvols cap a les comarques de Girona, tramuntant a l'Empordà, i a la tarda, novament, ruixats i tempestes disperses, però només a les comarques del Pirineu.
Gràcies, Jordi. I hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia. Matí complicat per diverses incidències. A la C31 al Prat està allà un carril cap a Barcelona per un accident que provoca 8 quilòmetres de retenció. També a la C25 encara es manté només un carril obert a Sant Julià de Vilatorta per un accident direcció Lleida que provoca un quilòmetre de lentitud. A la PZ a Sant Cugat ja s'ha reobert el carril tallat també per un accident, però encara hi ha retenció en un tram de 4 quilòmetres i pel que fa a les retencions a aquesta hora es concentren a punts habituals a la C58 a Montcada, arribant al Nus de la Trinitat, també a Sabadell i a Ripollet cap al nord, a la P7 a Barberà, també a la Roca, cap a Tarragona i al Llobregat a la B23 en el seu enllaç amb la 2 que té 5 quilòmetres de lentitud de Pallejà a Sant Feliu de Llobregat. També complicacions habituals a la C32 a Viladecans i a la C31 a Badalona, tot en sentit Barcelona, i a la C16 regula el trànsit com sempre. A la ronda és molta congestió, 11 quilòmetres, a la B20 de Nou Barris cap al Nus del Llobregat i a la ronda litoral són 8 quilòmetres des de Sant Adrià. És tot des del RAC. Molt bona vesprada.
Gràcies, gràcies, Carla. Ai, quins records, la Carla Buigas, gran professional que ens fa el trànsit amb eloqüència. Olma Giró, bona vesprada, bon dia. Ja no
bona
sé què
vesprada,
dir.
Bona vesprada.
Estem parlant una mica a la ràdio nocturna al matí, eh? Què tal?
Bé, mira, avui estaràs content, perquè tot i que ets un pesat, com deies a la portada, amb el futbol...
Ja, però marqueu, eh? Marqueu, la Judit i tu, marqueu.
Amb el futbol femení t'ho passo.
Ah, mira.
I avui el bon dia va per al bon dia campiones. Pell de gallina.
Pell de gallina.
Pell de gallina.
Gallina de piel. Gallina
que a partir d'ara no s'ha de dir bon dia.
Què s'ha de dir?
S'ha de dir bon matí.
Clar.
Bon matí.
Bon matí.
Bon matí, bona vesprada, bon dia, mare de Déu.
Sí. Vinga, va, quina tarda
aquest més. Aquest és el nivell, amics, que us sí, espera en sí, aquest sí. informatiu. Quedeu-vos.
Ve de gust explicar la tarda rodona del dissabte que va acabar amb el Barça femení aixecant la seva tercera Champions, la segona consecutiva, contra la seva bèstia negra, l'Olympique de Lió, que van ser derrotades amb aquests dos gols que ara sentíem. Aitana i Alexia, Alexia i Aitana, les dues pilotes d'or del Barça, signaven les dues dianes que van donar el triomf a les de Jonathan Giraldez, que, recordem, va dirigir el seu últim partit com a tècnic blaugrana. Sí. Tot va ser joia en un Sant Mamés ple a vessar fins a dalt de culers que van fer-se seva la capital basca. Bilbao era ple de barcelonistes, de famílies, d'amics, d'aficionats, socis, fans que van celebrar la victòria com es mereixia i que van portar les jugadores a Volandes. Tan ple que una servidora es va haver de quedar a casa, ja t'ho dic ara.
Ah, sí? Però vas tractar d'anar?
Vaig intentar-ho. No hi havia ni entrades, ni hotels, ni càmpings, res.
Bilbao, doncs, era culer.
Era culer. Bilbao era blaugrana. Tot això que ara dèiem és un contrast enorme amb el Barça masculí. El femení ha fet i està fent història, i no parlo només de títols i de bon joc. Com deies a la portada, déu-n'hi-do amb els títols, perquè amb la Champions ahir signaven una temporada rodona on han guanyat Lliga, Copa, Supercopa i títol europeu, sinó que, Rafa, estic parlant de portar el futbol femení a quotes mai abans vistes. Així que... bon dia, Champions.
Molt bé, i qui necessitarà vitamines aquest matí?
Doncs mira, una persona que es va dur un cop dissabte, ai, també, assemblea de l'ANC, i Lluís Iac, sense forces.
Que poca força que tinc. Tants de cops l'he malmenada.
Ai.
Que fina, aquesta ironia.
Que poca força que té el Llach.
Pobre Llach, que resulta que dissabte va ser una jornada maratoniana que evidenciava la divisió en el si de l'Assemblea Nacional Catalana, i és que el secretariat nacional de l'entitat no ho va poder escollir després de 5 votacions qui ha de ser el seu nou president.
Vaja.
S'haurà d'esperar ara una nova reunió, ajornada fins als propers dies, molt probablement dissabte que ve, per saber si Lluís Llach, que va quedar com a candidat únic, és elegit nou president de l'ANC.
Sí.
Però clar, és que el cop, com deia, més dur, perquè ja s'havia anunciat el triomf de Llach quan un error de la mesa en el recompte de vots va obligar a fer marxa enrere i a comunicar que cap dels candidats que s'ha proposat per ocupar la presidència ha assolit els 2/3 necessaris, segons van informar. Per tant, avui, vitamines per Lluís Llach, que sí que no que sí, així que moltes vitamines.
País de pandereta i que poca força que tinc. I el cotxe, a qui no l'arrencarà aquest matí?
Avui no li arrencarà. Atenció. Els negacionistes.
Ui.
Però no negacionistes del canvi climàtic, no negacionistes de la Covid o de que la Terra és rodona, sinó que resulta que ara també hi ha negacionistes dels pardals.
Hago pájaros de barro. Hago pájaros de barro y los echo a volar.
Per tant, aquesta cançó de Manolo García...
És negacionista, és una cançó negacionista.
Es fa ell, com no existeixen...
Bàsicament. Ha molta atenció amb aquest negacionisme que està sortint a la capital de la bogeria, Barcelona, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut una manifestació per part d'un grup de persones que neguen que hi hagi ocells.
Anda.
Sostenen que són drons i que més ens espien, i que per si no fos ja tot prou boig, que a part d'espiar-nos i de que són drons, ens fumiguen.
Oh, molt bé.
Tal com sona, aquesta doble relació. Amb pancartes, càntics i pamflets es dedicaven a escampar-ne les proclames i les rutines. Per tant, jo ja no sé ni com qualificar tot això. De fet, des que ho he llegit, no miro igual els ocells.
No.
I penso que potser tenen raó, potser ara de cop i volta m'estan fumigant. La cosa està fatal.
Jo tinc una cosa, els coloms o el que sigui d'aquí de la porta de la ràdio...
Sí, són drons.
Són drons. Programats per la competència, per... Jo crec que el Basté cada dia abans d'entrar diu, caga una mica això, Colom de Radio Estel.
Això s'hauria d'explicar als ullets perquè ho entenguin.
Jo no sé si volen escoltar-ho a les 8:13 del matí,
És que a la porta de la ràdio tenim la mala sort que s'hi posen uns ocells a dalt, llavors quan
uns coloms,
treballadors de Radio Estel sortim o surten a fumar...
Van a por nosotros.
Van a por nosotros.
Però dic una cosa, aquest matí justament estava jo aquí a la porta i ha passat un noi i per un microsegon no li ha anat... Saps allò que vas caminant i xup, cau just quan passes? Dic, mira quina sort ha tingut. Normalment nosaltres no tenim aquesta sort.
Senyors, que són drons programats, ja us ho dic ara.
En fi.
Rafa.
Digues.
Avui no tenim en Tries,
no,
com pots veure. No. Estem aquí tu i jo fent un intent de bon dia o alguna cosa semblant.
Sí, no, està sortint.
Llavors he pensat, mira, tu, que ens ho diguin Joan, a veure què n'opina d'en Rafa i servidora fent ràdio.
Una parelleta de guapos.
Ai, que maco.
Parelleta de guapos. No m'he equivocat, però és que dic, no m'acaba de convèncer aquesta resposta, així que, com que t'ha deixat sol portant el programa,
sí,
a veure què n'opina de tu. A mi m'ha dit guapa, a veure de tu com a locutor.
Jo no sé què té aquest tio, ho dic així de clar, però És una meravella.
Molt bèstia.
La caravana, l'informatiu.
Minuts gairebé clavats després d'aquestes maques paraules de Joan Trias cap a la meva persona, totalment espontànies i gens manipulades. Arranquem un informatiu que ve molt carregat d'actualitat en aquest dilluns. Vinga, les autoritats palestines eleven a una cinquantena els morts per un bombardeig de l'exèrcit d'Israel a un camp de desplaçats a les afores de Rafah, a la franja de Gaza. L'atac arriba després que el grup terrorista Hamas hagi llançat una desena de míssils contra Tel Aviv, la capital d'Israel. Això sí, la majoria dels projectils han estat interceptats i no han deixat víctimes, Xavi.
Tot plegat quan l'exèrcit israelià està assetjant a la franja de Gaza amb l'objectiu de, ho han dit moltes vegades, de destruir Hamas, que amb aquest diu que aquest diumenge ha demostrat tenir encara capacitat ofensiva. Des de l'inici de l'atac israelià a l'octubre del 2023, en resposta precisament a un atac de Hamas en què es van prendre hostatges israelians, han mort més de 35.000 palestins. Això sí, aquest mateix diumenge Israel ha permès el pas d'ajuda humanitària. Per aquest pas de Rafah afrontarem Egipte, per on 200 camions amb unes 20 tones d'aliments han començat a entrar a territori palestí, segons ha informat la Mitja Lluna Roja. A l'obertura d'aquest pas és fruit d'un acord entre Israel i Egipte que justament estan treballant per aconseguir una treva amb la col·laboració de Qatar.
I el primer ministre de l'autoritat palestina, Mohamed Mustafa, ha demanat coratge als països europeus per sumar-se a Espanya, Irlanda i Noruega en el reconeixement de l'estat palestí.
Mustafa ha fet aquesta petició en una compareixença amb el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, després que els dos s'hagin reunit a Brussel·les en el marc del reconeixement de Palestina, que els tres països europeus han anunciat que faran demà dimarts. D'altra banda, Mustafa ha demanat a la Unió Europea anar més enllà de les condemnes als atacs d'Israel a Gaza, i a banda del reconeixement també ha remarcat la necessitat d'acceptar Palestina com a membre de ple dret a l'ONU. Al seu torn, el ministre espanyol Álvarez ha defensat que cal donar un horitzó de futur a la població palestina i ha refermat a Mustafa el suport polític i financer de l'estat espanyol cap a Palestina. El ministre d'Exteriors del govern de l'estat ha assegurat que el reconeixement del territori és l'única manera de garantir un futur de pau, seguretat i prosperitat tant a Palestina com a Israel.
A tot això, l'alt responsable de la Unió Europea per Afers Exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell, ha titllat d'absurd que Israel acusi el govern espanyol d'antisemita per haver anunciat el reconeixement de l'estat palestí.
Així és, Borrell ha rebutjat que aquest reconeixement sigui un regal a Hamas ni que es doni suport al terrorisme. També ha assenyalat que una solució política al conflicte només es pot assolir amb la declaració d'un estat palestí. El cap de la diplomàcia europea ha recordat també que la Unió Europea no pot reconèixer o no reconèixer cap estat, sinó que és una qüestió interna de cada membre de la Unió Europea.
Tot plegat mentre el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, visitarà aquest dilluns Madrid, on es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
I també es trobarà amb el rei Felip VI, el cap de l'estat espanyol. Zelensky havia de viatjar a Espanya el 17 de maig passat i tenia prevista una visita institucional tant al Congrés dels Diputats com al Palau de la Zarzuela. Davant l'ofensiva russa al nord d'Ucraïna, però el president va haver d'anul·lar aquest viatge.
Parlarem de tot plegat quan passen més o menys 20 minuts de les 9, perquè hem quedat amb el politòleg expert en l'espai postsoviètic i president del Catalunya Global Institute, Abel Riu, a veure si ens ajuda a entendre com tenim la situació a Ucraïna. I canviem de qüestió i obrim plana política. Unes 80.000 persones, segons l'organització, han protestat pel centre de Madrid contra la llei d'amnistia aquest diumenge. La nova norma està previst que s'aprovi aquesta setmana al Congrés dels Diputats.
Una manifestació que ha servit als populars per situar aquestes eleccions europees com un plebiscit al govern de Pedro Sánchez, a qui han demanat atenció que suspengui la votació de l'amnistia d'aquest dijous i que convoqui eleccions, ho ha dit el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Le pido que retire la ley de amnistía, ya que esta legislatura está perdida, ya que este gobierno tiene el país parado y no sirve de nada, que ponga punto y final, que disuelva las Cortes, que convoque elecciones y vayamos con la verdad por delante.
En aquesta manifestació, el PP ha comparat Espanya amb Venezuela i ha llançat repetides consignes a favor de la llibertat, la democràcia i també contra tres polítics, Carles Puigdemont, Yolanda Díaz i Hernando Otegi.
Mentrestant, el PSOE diu que la manifestació ha punxat.
Sí, ho ha dit el ministre de Política Territorial del govern espanyol, Ángel Víctor Torres.
Y este pinchazo tiene dos fases. Hoy han pinchado en Madrid, el 9 de junio pincharán en las urnas.
Vaya, pinchazo.
Este pinchazo. Hay que cambiar la roda. Això sempre és un
tacao. Un parche.
un parche.
Per la seva banda, fons del PP han convidat els socialistes a igualar i millorar la setmana que ve la mobilització. Si els sembla poc l'afluència d'aquest diumenge, han dit, els populars no es mostren sorpresos que la delegació del govern espanyol a Madrid hagi xifrat en 20.000 els assistents a aquesta manifestació, mentre que el PP, organitzador d'aquesta marxa, ha calculat en 80.000 persones els assistents a la manifestació.
Una amnistia, Xavi, que ha defensat la candidata de Podem a les eleccions europees, Irene Montero, i l'ha contraposat a l'estratègia del PP, que ha titllat de colpista.
Sí, Montero ho ha dit en una atenció als mitjans que ha fet prèvia a un acte electoral que feia Podem a Canàries. També ha volgut fer una advertència a Núñez Feijóo.
Creo que al señor Feijóo hay que decirle que no se movilice tanto en contra de la amnistía, porque lo mismo dentro de muy poco necesitan ellos aplicarle la amnistía al novio de Ayuso, esta vez por ser un defraudador a la hacienda pública.
La candidata de Podem a Europa també s'ha mostrat partidària de renovar el Consell General del Poder Judicial sense el Partit Popular.
Bateu tot molt fort, eh? Veig a la gent desfermada, desatada. Alguns més que altres, és veritat. I també s'ha mostrat crític amb els populars. Ha estat el cap de la llista de Ciutadans als comicis europeus, Jordi Cañas. El candidat acusa al Partit Popular de no tenir res a dir sobre Europa i que la manifestació contra l'amnistia en plena campanya de les eleccions n'és una mostra.
¿Por qué alguien hace hoy una manifestación contra la amnistía en plena campaña electoral cuando se reunieron con Puigdemont en agosto y cuando les preguntó por la amnistía tardaron un día en responderle? Los mismos que no dicen que van a reformar el Código Penal devolviendo aquello que quitó Pedro Sánchez para garantizarse 7 votos en su investidura. ¿Por qué algunos no quieren hablar de Europa? Pues probablemente porque no tienen nada que decir.
Declaracions de Cañas des de Saragossa, on ha remarcat que no són unes eleccions on es tria entre Sánchez i Feijóo. En aquest sentit, ha carregat contra el líder del Partit Popular, que va per vendre el 9 de juny com l'avançada d'unes generals, i contra Sánchez per vendre's com el fre de l'extrema dreta.
Vinga, i repassem ara altres actes de campanya de cara a aquestes eleccions europees, perquè la líder de Sumar i vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha assegurat que es reduirà la jornada laboral, tot i que trobi oposició dins de l'executiu estatal.
¿Sabéis cómo se separa a la ola reaccionaria? Reduciendo la jornada laboral. Y lo vamos a hacer, compañeros y compañeras. Se oponga quien se oponga. También dentro del gobierno. Es clave reducir el tiempo de trabajo sin reducción salarial. Es el debate de Europa.
Yolanda Díaz, que ha demanat el vot per Sumar per canviar la directiva europea que permet treballar fins a 48 hores setmanals. La líder de Sumar també ha alertat dels obstacles que posarà el PSOE en la reforma de l'acomiadament.
Fins, estarem ben vendents, perquè és un tema que seria revolucionari, sens dubte. No sé si és tot una cortina de fum, vés a saber. Pel que fa als partits catalans, el candidat de Junts a les eleccions europees, Toni Comín, ve una espanyolització al Partit Popular i ho vincula amb els eventuals pactes entre el PP europeu i les forces d'extrema dreta.
Aquesta espanyolització del PP europeu pot posar en risc greument el projecte europeu, perquè es pot carregar el que jo en dic sempre el triangle. El triangle que, en base al qual s'ha construït Europa. El triangle entre democràcia, lliure mercat i estat del benestar.
D'altra banda, Comín també ha carregat contra el govern espanyol, a qui acusa de boicotejar, segons el seu parer, la construcció del corredor mediterrani per tal de no donar a Catalunya pes estratègic.
Mentrestant, Esquerra acusa Junts de mentir i vendre fum i nega que pugui defensar la causa catalana a la Unió Europea. Els republicans asseguren que els de Carles Puigdemont estan sols i aïllats a l'Eurocambra.
En un acte també de campanya, aquest diumenge a Torredembarra, el número 3 de la llista dels republicans, Hel Kettner, ha qüestionat la influència de Junts a Brussel·les.
O com pots defensar la causa catalana quan has defensat una llei, bueno, has defensat zero lleis i informes al Parlament Europeu, zero, quan la nostra candidata, Diana Riba, n'ha defensat 41.
La candidata republicana, que també ha criticat a Puigdemont per dir coses i fer-ne d'altres en referència al seu retorn a Catalunya. Per la seva banda, el president del partit, Oriol Junqueras, també ha carregat contra Junts i el PSC per fer pinça, ha dit, i ha criticat les traves d'altres partits al traspàs de Rodalies.
I cap de setmana negra a les carreteres catalanes, amb 3 morts en diferents accidents de trànsit. 2 de les 3 víctimes eren motoristes.
Sí, el conductor d'un turisme moria aquest dissabte a Torelló després que el vehicle caigués per un pont. D'altra banda, un motorista de 56 anys moria a la carretera C15, a l'altura de Cabrera d'Anoia, en caure de la via. També un altre motorista, en aquest cas de 32 anys, a morir a la C-25 a l'altura del municipi de Sallent, després de perdre el control i també sortir de la via. L'home va ser traslladat en helicòpter a la Mútua de Terrassa en estat crític i moria la matinada d'aquest dissabte. Amb aquestes víctimes ja són 45 els morts en accident de trànsit aquest any a les carreteres catalanes.
I dues persones han resultat ferides lleus i dues més han sortit il·leses d'un accident al quilòmetre 49 de l'N260 al seu pas per Navata.
Ha passat quan faltaven pocs minuts de les 5 de la tarda. Els bombers havien de fer tasques d'escarceració per alliberar persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles a conseqüència d'aquest xoc.
Aquestes són les principals notícies quan passen 25 minuts de les 8, però no se vayan todavía, aún hay más. La presó Mas d'Enric va incomplir el protocol de reincidència en el cas de l'assassinat d'una cuinera del centre a mans d'un pres. Déu-n'hi-do, quina notícia.
Sí, ho llegim avui al diari Ara, ho avança aquest rotatiu. El principal sospitós del crim va tenir una altra conducta violenta 4 mesos abans de l'assassinat de la cuinera de la presó de Mas d'Enric i l'equip de tractament del centre no li va fer un test d'avaluació del pres. L'intern va propinar també un cop de puny a la cara, un altre pres, el 31 d'octubre del 2023, i l'últim cop que se'l va avaluar va ser el 13 de juliol del mateix any. Segons explica el diari Ara, la presó té un protocol que obliga a reavaluar un intern cada 6 mesos i s'ha de tornar a fer dins d'aquest període si no hi ha un incident. El pres va ser avaluat fins a 14 vegades des del 2016 i en totes les ocasions, menys una, es va determinar que hi havia un risc baix de reincidir.
Coses serioses, eh? Són aquestes coses... És com... Xavi, com el cas del local que es va enfonsar a Mallorca.
Correcte.
És a dir, sempre hi ha alguna cosa prèvia que et fa com un avís de que pot anar malament. Normalment no li fan ni cas. I arriba... I en molt cas segurament no passarà res, eh? Hi haurà moltes coses que estaran agafades amb pinces. Però, clar, quan passa, te n'adones...
S'haurà de fer un protocol perquè es compleixin els protocols.
Doncs mira, sí. És, no sé, i clar, però no es complirà aquest protocol. I serà un bucle infinit. En fi, una llàstima i la cosa va acabar en tragèdia, veritablement, per reflexionar. Obrim altres temes. El moviment Adolescència Lliure de Mòbils, que va néixer fa mig any al barri de Poblenou de Barcelona, s'ha constituït oficialment com a entitat. L'objectiu és tenir més força en les seves reclamacions, entre les quals destaca la demanda d'un pacte social per endarrerir l'accés dels adolescents al primer telèfon mòbil.
Aquesta edat seria de com a mínim els 16 anys, segons les recomanacions d'experts, ho explica Marina Fernández, que és portaveu d'aquesta entitat Adolescència Lliure de Mòbils.
Bueno, nosaltres una edat concreta no la tenim, diem 16 o més, perquè seguint també doncs, el que han dit diversos professionals, entre ells la Societat Catalana de Pediatria, es considera doncs, que les habilitats psicològiques que van unides al desenvolupament del cervell doncs, no es dona fins als últims anys de l'adolescència. I, per tant, entenem que per poder gestionar, en aquest cas, un smartphone, on ara mateix no hi ha una regulació i el nen pot entrar a diferents xarxes socials i pàgines inadequades, ha de ser quan les habilitats psicològiques estiguin doncs, pràcticament instaurades.
L'associació Recordem va néixer pel neguit d'un grup de famílies i a poc s'ha estès per Catalunya. Ahir van fer una primera trobada per celebrar la Constitució, com dèiem, com a entitat i posar en comú les experiències. Els impulsors defensen escoles i instituts lliures de mòbils i per això asseguren que estaran amatents a les normatives impulsades. Com, tu com a pare...
Molt bé.
Jo és que veig més... No és una qüestió de que els adolescents no puguin tenir mòbils, sinó dels pares de no desembutxacar els 1.000 euros que val un smartphone.
Mira, és que, clar, aquí em toca... Moltes coses, fem les notícies i hi ha opinió i tal, però aquí em toca personalment, jo sóc pare d'un adolescent de 15 anys, un preadolescent de 12 que està fent el salt ara mateix. Ara mateix està fent el salt, el meu fill Mateo.
Està passant ja els 20, no?
Bueno, una cosa brutal. Lo de Mateo és brutal. La qüestió que respecte als telèfons mòbils, és veritat que hi ha moltes arestes. És a dir, jo entenc que per als pares és una eina important avui en dia poder fer una trucada i localitzar el teu fill o enviar un missatge, escolta, necessites alguna cosa, estàs bé, vaig a per tu. És una tranquil·litat. D'aquí a l'ús banal i la pressió social que tenen... La meva filla té un mòbil, però no té xarxes socials. I això és un patiment, perquè tothom en té. Mm-hmm. Ella té WhatsApp, pot relacionar-se amb qualsevol i té les seves... Però és que si no fas el missatge per Instagram, amigo, estàs fora del món, Estàs fora del món. I això ella ho pateix, no sé com dir-te-ho. I és una llàstima. Per tant, és que aquí jo crec que sí, que s'ha de tenir seny. No sé si hem d'arribar a aquests extrems, de que hi hagi un grup que digui regulem-lo, una llei, no ho sé, sinó que els pares, si us plau, tinguem una mica de seny. No cal un iPhone, no cal. No cal 1.000 euros a la butxaca, no cal. No cal xarxes socials, no cal.
Aquí ara deies el problema que hi ha per no tenir xarxes socials, a vegades també passa per la marca de mòbil que no tens.
Bueno, clar, l'iPhone. Ara tothom ha de tenir iPhone. I si no tens iPhone, ets un apestat, correcte, pràcticament. Escolta, no, doncs jo em nego. Em nego.
Ben fet.
En fi, veurem com va aquesta associació i com es desenvolupa tot, però hem de fer també un pensament amb aquestes temes, perquè afecta i molt, eh? També us dic, amics pares, ara seguim amb les notícies, també us dic, podeu controlar, eh? Us ho dic perquè jo ho faig. Hi ha aplicacions per saber què fa el teu fill amb el mòbil i per saber quines aplicacions té instal·lades i quin us fa, i això està bé, perquè són menors, s'han de supervisar, acompanyar, guiar. En fi, tinc carències jo com a pare, eh? Però hi ha cosetes que les tinc clares. Puja la cinta i fem un respir, Jordi. Aquest tema m'encén una mica. Què vols que et digui? Els col·lectes, més coses. Els col·lectius Extinction Rebellion i Sciences Rebellion, ho he dit segurament molt mal, però dona igual, han protagonitzat aquest diumenge una protesta contra els subsidis als combustibles fòssils a la Marina del Port Vell de Barcelona.
Un grup d'activistes ha tirat pintura biodegradable.
Sí, un grup d'activistes. Ja està.
Sí, és un grup de persones activistes.
Exacte, molt bé.
Autoanomenats activistes, ha tirat pintura biodegradable a dues embarcacions i ha accedit a les instal·lacions del port amb una pancarta on es podia llegir combustibles fòssils, més turisme de luxe, igual sequera i crisi climàtica. Es tracta d'una acció que dona el tret de sortida a l'anomenada Setmana de la Rebel·lió, convocada a tot l'estat espanyol. Els participants han recordat que l'1% de les persones més riques del planeta contaminen més del 50% que els pobres i per això han volgut posar el focus en els creuers i les grans embarcacions privades. I això contrasta, mira, amb una altra manifestació abans que parlava o de negacionistes dels ocells. Ahir hi havia també una manifestació.
Sorprèn-me, Xavi.
O sigui, ho negaven tot. Era un grup que negaven tot. Hi havia una pancarta que negava, o sigui, que les vacunes havien provocat morts. Tal, uns negacionistes del canvi climàtic,
era un
que deien que era manipulació climàtica, un altre que deia que paguéssim la televisió perquè només ens enganyaven. Era un grupet de 10 persones que estaven a Arc de Triomf, allà al passeig Lluís Companys, ahir al migdia.
Saps quan vas a un bar o a un restaurant i hi ha un combo de fritos?
Sí.
Que tens una mica de tot allà en el mateix plat? Doncs aquesta genera un
combo de negacions. Jo crec que aquests són els mateixos que després estan a dins del bar a la barra, al taburet, parlant i comentant totes les notícies que surten a la televisió del bar.
Sí. I segurament molts cunyats en aquest grup.
Tots.
Segur, tots.
Molts no, tots.
En fi, negacionistes del món, unibus i la unió fa la força. Vinga, més coses. Un port de Barcelona que celebra 3 dies de portes obertes del 24 al 26 de maig, en els quals ha obert a la ciutadania les seves zones restringides.
Més de 16.000 persones s'han apuntat a les diferents sortides marítimes en bus i a peu, que han permès visitar indrets inaccessibles com la zona d'activitats logístiques, la terminal Hutchinson Best. Suposo que us ho diria així.
Sisplau.
O la històrica Farola Far del Llobregat.
Hutchinson Best.
El president del Port de Barcelona, que és Lluís Salvador, ha constatat que ha estat estressant organitzar-ho, però que el balanç és positiu.
Bé, ha estat un estrès organitzatiu, perquè posar-hi 16.000 persones dalt d'embarcacions i d'autobusos per a entrar en espais que estan restringits habitualment, que hem de conciliar el funcionament ordinari del port amb aquest moviment de 16.000 persones en 2 dies i mig, doncs era tot un repte, però crec que ho hem assolit.
Mira, el president del port que ha dit que espera que aquesta experiència es pugui repetir millorada i perfeccionada de cara al futur.
Hi ha una escena, una seqüència, un gag a Agárralo Como Puedas, la pel·lícula de Leslie Nielsen, que succeeix a un port, i ara m'ha vingut al cap, no sé per què, és molt divertida. Busqueu-la, riureu molt. En plena de successos, una dona de 76 anys ha mort aquest diumenge en precipitar-se per un penya-segat mentre feia el camí de roda entre Roses i Carla Montjoy a l'Alt Empordà.
Així és, els bombers han rebut d'una visa cap a les 12 del migdia d'ahir diumenge, que informava que una persona havia caigut des del camí de ronda fins a l'aigua, a prop de la punta del Bergantí. Els cossos d'emergència han activat una dotació del parc de bombers de Roses, una de comandament i un helicòpter amb personal del grup d'actuació especials. Han arribat al lloc, han localitzat a la víctima, l'han pogut treure de l'aigua i ha iniciat les maniobres de reanimació, però posteriorment els sanitaris del sistema d'emergències mèdiques han continuat les maniobres, però la dona ha acabat morint.
I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un home acusat de vendre droga i articles robats en un bar del barri del Raval de Barcelona.
La detenció es va fer la setmana passada després que agents de paisà anessin a la zona per unes molèsties ocasionades pel consum de drogues al carrer. En l'escorcoll del bar, un dels gossos de la unitat canina va localitzar en diferents espais del local 44 grams de cocaïna i 16 més d'heroïna, la gran majoria amb monodosis, diferents moneders amb un total de 21.000 euros en efectiu, 7 telèfons mòbils, 7 peces de roba etiquetades i valorades en més de 400 euros, 2 càmeres de fotos, 2 auriculars Bluetooth i uns altaveus portàtils.
Déu-n'hi-do. Quin... Com es diu? Un alijo, no? Quin alijo.
Sí, sí, hi havia tot allà la primera pàgina de Wallapop.
En fi. Doncs jo conec gent... Bueno, és igual. No, addicte a aquestes coses. Ah, Wallapop, sobretot.
Ah, pensava que deies
no,
els...
No tinc aquest tipus de relacions, les he deixat. Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori violent en un habitatge de Sabadell. Els fets han passat aquest diumenge de matinada al barri de l'Eixample de la ciutat, on uns assaltants han atacat una parella en un domicili per robar-los la recaptació del seu negoci, les claus de casa i del cotxe i targetes de crèdit. Déu-n'hi-do.
Ah, segons la investigació, els autors haurien esperat a les víctimes a l'habitatge i les haurien lligat. De moment es desconeix quants diners s'haurien emportat. Segons publica el diari de Sabadell, la parella s'ha presentat en una cafeteria de l'Avinguda de Barberà sobre 9:45 del matí, encara lligats de mans, per explicar els fets i avisar la policia.
Déu-n'hi-do, sí que passen coses i coses que no ens agraden. En cultura, Literarum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre, ha tancat la seva 17a edició aquest diumenge, batent el seu propi rècord d'assistència amb 4.500 persones.
En un exercici d'ambició, l'organització vol seguir creixent en pròximes edicions per fer una fira reconeguda arreu de Catalunya i ampliar el tipus de públic. Una 60a de programadors han participat a la fira per copsar les tendències actuals del sector i preparar la següent temporada cultural, com és el cas de Pau Lleixà.
Que hi havia la resposta de la gent, perquè això també és molt bonic per als programadors, poder veure com els xiquets i les xiquetes us riuen, si es cansen a un espectacle, com els adults ens enganxem o no a un espectacle, perquè això et permet a tu fer la hipòtesi de què passarà quan ho programaràs. I m'emporto molt bones vibracions i, com comentàvem, doncs això, l'agenda plena i amb ganes de trucar a la gent i poder dissenyar la propera temporada de la Ràpita.
Per la seva part, la 21a Fira del Llibre de l'Ebre ha registrat vendes similars a l'any passat, que es van comprar 900 llibres.
I parlem de gastronomia i tradició, que sempre ens agrada. La Plec del Caragol de Lleida ha finalitzat la seva 43a edició aquest diumenge a la tarda amb la participació de 119 colles, 15.000 penyistes i uns 200.000 visitants. D'aquesta manera, la gran festa gastronòmica de la capital del Segrià ha superat un any més els seus registres amb la previsió de batre nous rècords en la propera edició.
Sí, el president de la Federació de Colles de la Plec del Cargol de Lleida, Ferran Padrix, ha explicat la possible incorporació d'entre 3 i 4 noves penyes a l'esdeveniment de l'any vinent. La Federació de Colles també ha destacat l'absència d'incidents i les ganes de festa controlada dels penyistes. Escoltem el president, doncs, com dèiem, d'aquesta organització, Ferran Padrix.
La festa continua sent amb aquest esperit, amb aquestes ganes de passar-ho bé, però totalment controlades i que no donen peu a que hi hagi molts més incidents dels que hem tingut els darrers anys, no? Per tant, com a organització estem molt contents, perquè no només és organitzar la festa i que funcioni i que hi hagi tot aquest ambient, sinó que a més no hi hagi cap tipus de conseqüència que haguem de lamentar.
I és que des de divendres, Rafa, s'han consumit 15 tones de caragols a la ciutat, en el marc d'aquesta festa.
I això que no ha anat jo a la porta.
Sí.
Imagina't.
I ara... I que no plou. I que no surten caragols.
Ah, no, però mira, els busquen o el que sigui. 15 tones de caragols. En fi, quina bogeria.
Però enhorabona a la gent de Lleida que espera cada any aquesta festa, per tant...
Jo soc molt partidari del caragol i d'aquesta festa.
Que hagin tingut una bona digestió i passin una bona setmana. Perquè 15 tones de caragols...
Sí, segurament algun digestiu els hi vindrà bé. Vinga, fins aquí l'actualitat més general. No marxi, Xavi, que obrirem Plana Esportiva.
Me quedo.
La caravana.
David Toscano se queda a fer també els esports, molt contents i molt pagats per això. Xavi Hernández, per cert, vull dir-lo, elegants fins al final amb la carta oberta i les seves rodes de premsa una vegada ja l'han destituït, tot i que ahir... Des de divendres, la primera roda de premsa, molt, molt, molt elegant, finíssim, impecable.
Després l'escoltarem, el que va dir ahir.
Ahir ja va deixar veure una miqueta de... de rabieta, per dir-lo així. La qüestió és que tanca la seva etapa a la banqueta del Barça amb una victòria contra el Sevilla per 1-2.
Sí, Lewandowski i Fermín han marcat els gols d'un triomf que deixa el Barça segon classificat aquesta temporada. Ha fet un total de 85 punts, són 10 menys que els que ha fet el Real Madrid. Fermín, autor del gol de la victòria, agraïa a Xavi la seva aposta per jugadors del planter.
M'ha donat l'oportunitat de ser jugador professional, de jugar al Barça, que era el meu somni, i res, ja li dic que l'estic molt agraït, tant jo com la meva família, i la veritat molt agraït, i li desitjo el millor. I...
Amb aquesta victòria a Sevilla, doncs, s'acaba l'etapa del Barça de Xavi Hernández, on ha estat 2 anys i mig dirigint el primer equip. Després de 143 partits com a entrenador, deixa un balanç de 90 victòries, 24 empats i 29 derrotes. Xavi, però... Ho deia la mare, que marxava no sense deixar de banda el seu paper de víctima.
Tengo la sensación que todo lo que he hecho en estos 2 años y medio ha causado terremoto. Esta es mi sensación, no sé. No he podido trabajar tampoco con mucha tranquilidad, con mucha calma. Pedíamos estabilidad hace un mes. Pienso que con la continuidad nuestra la habíamos conseguido y teníamos ganas de trabajar, pero bueno, pues esto es el fútbol y la vida del entrenador.
Déu-n'hi-do, ara el club està pendent...
Terremoto, Xavi.
Terremoto, Xavi.
Terremoto, Xavi Terremoto.
Ara podem dir-nos entrenador en construcció.
Sí, ara. Sí, sí. Diuen que ja l'han trucat, eh? Que l'han trucat d'altres clubs.
Sí?
He llegit aquest matí del Milan i del Manchester United. En fi, veurem. Veurem si entrena la temporada que ve. Serà curiós de veure-ho, també.
Bueno, esperem que sí, li deixin tota la sort del món també des d'aquí.
Sí. Home, i tant.
Ara, però, el Barça està pendent de tancar la liquidació del contracte de Xavi abans de presentar oficialment el nou entrenador, que serà Hansi Flick, ex-entrenador del Bayern de Múnich i també de la selecció alemanya.
Estarem pendents perquè probablement l'anunci es faci en el dia d'avui. Si es fa durant el matí, doncs informarem puntualment d'aquesta oficialitat i l'arribada de Hansi Flick al Futbol Club Barcelona. Tot això en un diumenge de celebracions a Barcelona i a Girona.
Sí, perquè el Barça femení ha celebrat a la capital catalana la seva tercera Champions i els altres 3 títols que han guanyat aquesta temporada. Les jugadores, el cos tècnic i membres de la junta directiva visitaven primer el Palau de la Generalitat i després creuaven la plaça Sant Jaume per fer una recepció institucional a l'Ajuntament de Barcelona. Alexia Putella es feia aquest discurs al Palau de la Generalitat.
Ja hem aconseguit la tercera, 2 de seguides, algo, bueno, molt complicat de fer, més complicat encara, perdó, aconseguir els 4 títols, algo històric, mai s'havia fet.
Avui, Alexia, ho deies que li aniria bé una mica de licipaïna.
Totalment. Algun carmel, alguna coseta, baos. Baos també va molt bé.
Correcte.
Estava la veu tocada. 2 coses, si em permets, de la celebració. Primer, no entenc per què al baixar d'aquest avió tan guai de Vueling customitzat, no?, que tenen la Copa, la Champions femenina, la portaven Giraldez, evidentment, ho veig bé. És l'entrenador de l'equip i màxim responsable. Però la porta allà, no sé... No
perquè la porta és molt de portar copes.
És finíssim, Toscano, dilluns, 8:42 del matí. Espectacular. Doncs sí, en aquest sentit, mira, m'has convenç. Ja tinc l'explicació. I després, l'estirada de samarreta de Collboni a Alexia.
Sí, molt lletja.
Si no ho heu vist, li porten una samarreta del Barça a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i estan agafant-la, doncs, Alexia i Collboni, i la porta allà enmig. I Collboni li fa una estirada i li treu de les mans, que Alexia es queda amb una cara com dient que ha fet aquest.
Es pensava que era Xavi Trias.
Doncs mira, a Alexia li va faltar molt poc per dir, mira, aquest bon vin, saps què vull dir? Li va faltar poquíssim.
Apuntat, doncs, que aquesta festa de celebració també serveix perquè el tècnic del Barça, que ara parlàvem d'ell, Jonathan Girades, s'ha acomiadat de l'afició, perquè recordem que deixa el club a final d'aquesta temporada.
Marxa cap als Estats Units a entrenar allà amb un pòquer espectacular. I a més, molt guai el discurs de Girades parlant d'integració. Recordem que ell és gallec, tot i que arribar aquí fa molts anys, en un perfecte català va expressar que s'ha sentit molt acollit i que a tope amb la gent de Catalunya. Per tant, molt bé, Jonathan Girades. I recordem també que cap a les 9 i 10 hem quedat amb Gemma Mallorca, periodista esportiva a BTV, que va ser present a Sant Mamés perquè ens expliqui com es va viure tot plegat in situ. I la segona divisió, Xavi, pura hipermotion, emoció total, eh? No, ahir va ser un carrusel. Home, o sigui, evidentment no és la Champions.
Ja
no?
Tenim un equip de primera.
Sí, el Valladolid. A més, a l'últim segon, a l'últim respir, amb un gol de penal i amb crits de president de dimissió, curiosíssim, a l'estadi de Zorrilla. Però l'Espanyol, centrem-nos en l'Espanyol, que no passa de l'empat a 0 contra la Morevieta i es queda sense opcions de pujar a primera directament. Ara sí, s'assegura el play-off.
S'assegura jugar al play-off, com dèiem, per fer-ho directament, per pujar directament a primera, necessitaven guanyar per quedar almenys segons, però els de Manolo González no aconseguien fer moure el marcador, tot i les diverses ocasions de gol que han tingut al llarg dels 90 minuts de partit. Amb la victòria del Valladolid contra el Villarreal B, els blanquiblaus diuen adeu, com dèiem, a l'ascens directe, i aquest, en cas de produir-se, haurà d'arribar via play-off. El primer partit de l'Espanyol serà, però, a casa contra el Cartagena, on tots els equips lluitaran per aconseguir la tercera plaça de segona. D'altra banda, com dèiem, el Valladolid ocuparà la primera plaça d'ascens directe, per tant, ja és equip de primera divisió. I la segona posició de la Lliga se la jugaran també en l'última jornada el Leganés o l'Eibar. Per tant, un d'aquests dos serà equip de primera divisió la setmana que ve de manera directa, l'altre jugarà el play-off també amb l'Espanyol.
Cartagena, rival de l'Espanyol, on... es jugarà aquesta primera o segona o tercera plaça?
La tercera plaça.
Tercera plaça. És molt important, perquè dona una sèrie de privilegis al jugar el play-off, que són molt interessants. Cartagena, que ja està salvat, i que des que s'ha salvat no ha guanyat un partit. Per tant, esperem que aquesta vegada sí, aquí a Cornellà, l'Espanyol faci els deures. I encara en futbol, molt pendents avui de la llista de convocats amb la selecció espanyola per jugar l'Eurocopa.
Sí, Eurocopa que comença d'aquí menys d'un mes. A les 11 del matí, el seleccionador Luis de la Fuente fa oficial la llista dels 26 jugadors que aniran a Alemanya per disputar aquest torneig europeu de seleccions. No s'esperen gaire sorpreses, en principi, en la convocatòria. A la porteria segur que el titular serà Unai Simón. Caldrà veure per qui aposta en defensa. Sembla bastant segur també que cridarà files a Pau Cubarsí després de la bona temporada que ha fet amb el Barça, i a Nacho, del Real Madrid, que també té tots els números de ser cridat amb la selecció. Després de la lesió, sens dubte, convocarà també a Pedri. Al davant, Lamine Yamal sembla tenir un lloc assegurat, mentre que Ansu Fati està pràcticament descartat. A les 11 del matí, com dèiem, sortirem de dubte. Recordem que Espanya debuta a l'Eurocopa contra Croàcia. Abans, jugarà dos amistosos abans de viatjar a Alemanya. Serà contra Andorra, el 5 de juny, i Irlanda del Nord, el dia 8.
Aquí el gran dubte, des del punt de vista culer, si va Fermín o no, que no ha estat convocat mai amb l'absoluta, però
és possible que amb la baixa de Gavi per lesió pugui anar-hi Fermín.
I perquè, a més, ha fet una molt bona temporada i jo crec que faria paper. I en bàsquet, el Madrid, vaya, que pena, per contra el Panathinaikos, 77-95, déu-n'hi-do, derrota contundent, i es queda sense Eurolliga.
I d'aquesta manera l'equip grec torna a ser campió d'Europa 13 anys després de fer-ho per última vegada. L'equip era superior en els 30 minuts després del primer quart i el trio Slokas Nunlesort dels blancs s'encallaven en atac, aprofitant-ho els grecs per passar-los per davant i acabar aixecant aquest trofeu d'Eurolliga.
Hem esquivat la primera bala. Hem esquivat el Madrid.
Recordem que el Madrid ara arribarà ferit en els play-off de semifinals de la Lliga ACB contra el Barça, per tant, molt en compte, dimecres jugant el primer partit de la sèrie de semifinals de la ACB, serà dimecres al Wizzing Center, per tant, a la pista del Madrid. Un Madrid ferit és molt perillós.
I tant, no, i que el Madrid és molt perillós, que és un equipàs el Madrid de bàsquet. Ara bé, no han guanyat, per sort, aquesta Eurolliga. Veurem dissabte contra el Dortmund la seva versió de futbol masculí si ens regala una altra alegria o no. I en motor, Marc Márquez queda tercer al Gran Premi de Catalunya de MotoGP per darrere de Pecco Bagnaia i Jorge Martín.
Així és, el pilot de Cervera segueix en bona ratxa i aquest diumenge ha pujat al podi per tercer cop consecutiu aquesta temporada. L'italià Bagnaia s'enduia la victòria i Jorge Martín, líder del Mundial, s'havia de conformar amb la segona posició. Molt bona cursa també del pilot d'Aprilia, Aleix Espargaró, que també corria a casa i que dijous va anunciar la seva retirada un cop acabi aquesta temporada, i que en la cursa d'ahir diumenge protagonitzava un frec a frec amb Marc Márquez, que finalment guanyava el lleidatà, fet que relegava Espargaró a la quarta posició. Després d'aquest gran premi, Jorge Martín segueix líder a la general amb 155 punts, seguit de Bagnaia amb 116 i molt a prop Marc Márquez, que és tercer amb 114 punts. La propera parada del Mundial de Motociclisme serà a Itàlia, al circuit de Mugello, aquest mateix cap de setmana.
I a la Fórmula 1, victòria al Gran Premi de Mònaco del pilot de Ferrari Charles Leclerc, que amenaça el liderat de Verstappen, que només podia firmar una sisena posició.
Leclerc, dos, que corria a casa, s'endú la corona per davant d'Oscar Piastri i el seu company d'equip, Carlos Sainz. Menys sort tenia Max Verstappen, que ha acabat sisè, deixant molt oberta la classificació general, tot i que el neerlandès segueix líder de la Fórmula 1 del Mundial amb 169 punts. Leclerc és segon molt a prop amb 138, apropant-se cada cop més pel que fa a Fernando Alonso. El pilot asturià acabava 11è ahir i, per tant, un cap de setmana més es quedava sense puntuar. El 9 de juny tornaran a rodar els cotxes, en aquest cas el Gran Premi del Canadà.
I finalment, en tenis, Carlos Alcaraz s'estrena en victòria a primera ronda de Roland Garros contra el nord-americà JJ Wolf per 6-2, 6-1.
I ara Alcaraz jugarà dimecres, partit de segona ronda de Roland Garros contra el neerlandès Jesper De Jong, que és el número 177 del rànquing i que ahir eliminava Jack Draper, 35 de l'ATP. Qui debuta avui ja a París és Rafa Nadal, don Rafael Nadal Parera, el 14 vegades campió de Roland Garros, que s'enfrontaran ni més ni menys que l'alemany Alexander Zverev, número 4 del món.
A punt.
Per tant, veiem com li va en
Nadal.
Si voleu veure una Nadal emocionat amb el seu fill en braços, mireu la portada de la revista Pronto, perquè surt emocionadíssim perquè el seu fill ja juga a tenis. I això ens congratula a tots i el primer a ell. 11 minuts i les 9, Xavi, a preparar les 3 migdia.
Sí, ens trobem a les dues. Pots venir a les 3 migdia, també?
Mira, si vols, passo i
que la Júlia
fem aquest crossover.
No pot venir.
I ho faig jo de Júlia. Correcte. No m'acabo de veure, però si tu em convides, jo a tope. Xavi, mil gràcies.
A tu.
Vinga, anem a la cara B.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Minuts i les 9. La gent li costa marxar de l'estudi perquè estan contents, estan feliços de fer ràdio.
Un minut de sintonia. Dic, va, que vull començar a parlar i aquí no...
Bueno.
Molt feliços perquè és dilluns i és un dia molt feliç.
Olma Giró, bon dia de nou.
Hola, bona vesprada. Bona vesprada. Avui no diguis bon dia, home.
Bona vesprada. Tot el dia direm bona vesprada. Tu vols que jo digui bona vesprada del matí? Les teus paraules són...
Sobretot quan hi hagi una entrevista o quan vingui algun convidat per aquí a l'estudi, saps? S'esperen un bon dia i tu, bona vesprada.
Allò per despistar, perquè començar ja despistant. Judit Vallès, m'interessa molt perquè el dilluns és un dia feliç.
No, era totalment irònic.
Ah, perfecte.
Doncs no s'ha notat, l'ironia no sé val si és... la redundància.
Això és ironia o és sarcasme? O és mala llet directament? No sé.
Mira,
com...
totes sigui, en general.
Totes tres, sí. Val, perfecte. Vinga, va, la cara B, què ens
Vinga,
portes?
Vinga, cara B. Mira, començarem amb una escena d'una pel·lícula que s'ha fet viral a les xarxes i a l'espai d'internet català. Es tracta de l'aparició de l'Estelada a la nova pel·lícula de Netflix protagonitzada per Jennifer López.
J-Lo.
J-Lo. Molt bé.
Estelada catalana, eh?
Estelada catalana. Sí, sí, apareix a la nova pel·lícula Atlas a Netflix, que es va estrenar el divendres, a la qual Jennifer López és la gran protagonista. I això, apareix al català i una Estelada al costat, llavors això a les xarxes ha remogut.
Però és que passa per Plaça Catalunya o passa per algun barri de Barcelona? O
no. Com, no.
En
quin context?
Espera, jo no vull dir res, o sigui, no em vull apropiar una broma o un acudit que s'ha fet fora d'antena, però crec que els oients mereixen saber-lo.
No, m'encanten aquestes coses. Qui ha dit què?
Home, si tu estaves al davant, per favor. Ah. Xavi Toscano ha dit, no deu ser la Jennifer dels Catarres.
Boníssim.
Toscano, de vegades no sé si estimar-lo o escanyar-lo. És una cosa
no,
que...
però he de dir que a mi m'ha fet gràcia aquest acudit. Dic sí, perquè és que no té cap altra explicació que sigui la Jennifer dels Catarres.
No, és que no. Hi ha gent que diu que segurament algun documentalista de la pel·lícula era català, llavors ha volgut com posar una mica la seva pinzellada en aquesta pel·li. No se sap ben bé...
Una clucadeta d'ulls.
Ah, exacte. Sí, sí, no se sap ben bé què ha passat aquí. Mm. Però vaja, la pel·lícula és una pel·lícula de ciència-ficció sobre una noia, una dona...
Com la política catalana, també.
Exacte.
No?
Seria més un thriller dramàtic, la política catalana. Però
també podria
ser-ho. Culebrot.
En aquest cas, és una pel·lícula de ciència-ficció amb la protagonista, la Jennifer López, que ha de fer una missió i que descobreix que la intel·ligència artificial és la seva única esperança per aconseguir el seu objectiu a la missió. Fins aquí tot normal, però el que passa és que és un film futurista, amb molta acció, molts efectes especials, i hi ha un moment de la pel·lícula que ella, en una, diguem-ne, una mena de pantalla de la seva nau espacial, ha de triar diferents idiomes, i surten bastants idiomes, italià, francès, anglès, alemany, i entre ells hi ha el català i la bandera de l'Estelada al costat.
El català.
Que fort, que fort. Em sembla
surrealista. El nostre idioma.
No detecta ni el Google al català i l'hem de trobar en una pel·lícula de Netflix de la Jennifer López.
Sí.
L'escena està... La pel·lícula està ambientada l'any 2071 i el personatge de Jennifer López es troba això a la nau aquesta espacial seleccionant un idioma. No tria el català, però...
Oh,
no el tria.
Quin idioma tria?
L'anglès.
Està de bo.
Sí.
No podíem fer-ho una mica...
Molt poc originals.
Bueno.
Llavors, dels idiomes que hi havia, ja ho hem dit, espanyol, portuguès, alemany, italià i el nostre català, i això ha cridat molt l'atenció a les xarxes socials, ha generat molt d'enrenou. Tenim, per una banda, els indignats.
Indignats?
Indignats, per què?
Encara sortiran alguna campanya de les europees.
I han trobat que està malament. Perquè...
Exacte, que no es pot posar a l'estelada una pel·lícula com aquesta. A mi no em sorprèn que hi hagin indignats. Clar, vull dir...
Sí, sí, la gent es queixa per tot.
No cal tenir motius, veritablement. No. Te l'inventes sobre
després
la marxa.
Hi ha la gent que els sembla que és molt divertit, bueno, això de que apareixi l'estelada per allà. I també hi ha alguns que diuen que és una visió i que el 2071 Catalunya serà un país independent.
Els visionarios.
Els visionarios.
Amb J-Lo.
Veurem a veure si es compleix o no aquesta predicció. Això sí, ho va publicar el compte de Twitter Doblatge en Català, que és aquest compte que fa difusió sovint de pel·lícules que es doblen en català, tant de cinema com a les plataformes. I alguns dels comentaris doncs són, si més no, curiosos. Diuen, per exemple, que almenys el català és oficial a l'Hiperespai, que l'Hiperespai és oficial català i a llocs com Europa no ho és.
Sí.
Hi ha gent que es queixa d'això. Hi ha un que comenta Jennifer López.
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 Ah, com el senyor López. Ah. El senyor López. T'ha costat, entendre, Rafa.
A mi m'ha costat, però està guai. Em sembla
de
una
plats
bona...
Bruts.
Jo em quedo amb que és una visió. Sí. L'esperança és l'últim que es perd, sí, no? D'aquí al 2070 ha de ploure molt.
Recordo que és una pel·lícula de ciència-ficció. Endavant.
No passa res. Hi ha un que comenta que això potser tu ho saps, perquè hi ha la sèrie de Shogun, i resulta que diu que aquesta sèrie de Shogun, al capítol 2, minut 33, sí, també surt un vaixell portuguès que porta la senyera com a bandera. Mm. Llavors, m'ha fet molta gràcia que sigués tan concret i que posés a aquesta senyera de la sèrie Shogun.
Doncs vinga, doncs, ja tenim aquesta notícia ben repassadeta. 4 minuts i arribarem a les 9 del matí. Deixa'm només dir una cosa, faré un petit homenatge que entendrem entre tots plegats, si en recordeu.
A veure, si parem màquines, parem màquines...
La següent notícia posarà el dia en solfa. Endavant, Lluís Vallès. No, Vallès no agafa normal ni ningú.
Pots explicar-ho, Rafa? Tens una santa mania.
Sí, perquè jo estic perdudíssima. Veig moltes mirades per aquí.
Explica-ho tots perquè els oients de casa deuen estar al·lucinant.
Ara m'ha vingut al cap, no sé jo per què, una persona que treballava aquí molt estimada per tots, que deia aquestes coses de posar el dia en solfa. M'ha vingut al cap, i ja està. El senyor Marçà.
Doncs vinga, anem a posar el dia en solfa.
Vinga, va.
Això només ho pot dir pel Marçà, eh?
Una batalla campal, a un kebab, de Torrefarrera, que ha acabat amb destrals i katanes enmig del kebab.
Això no era la pel·lícula aquesta dramàtica que deies, o la ciència-ficció, perquè, clar...
Kill Bill, a mi em semblava.
Katanes.
Sí, sí.
Destrals i katanes. Però i com ha acabat?
A veure...
Segons el teu criteri, ha acabat bé? Jo
home, no gaire. No gaire.
A veure,
ara explicarem
el què. Dèiem que el kebab estava amb un període d'inflació a Berlín que no sé quan va llegar de kebab. Doncs normal.
Torrefarrera, crec que normal. Torrefarrera, per situar-nos una mica, és un poblet d'uns 4.000 habitants a Lleida. Deu tenir poques coses, però almenys té el seu kebab de confiança. El seu kebab de rigor. Llavors, la baralla va ser cap a 11:45 de la nit de dissabte, que va ser quan els serveis d'emergència van rebre l'avís que hi havia un grup de persones a un establiment donant-se cops de puny. Després d'agredir-se cops de puny per motius que encara avui dia desconeixem, un d'ells va marxar del lloc i, clar, en aquell moment es va pensar que la baralla s'havia acabat. Però no va ser així perquè l'home va tornar al cap d'una estona al mateix kebab de Torrefarrera i portava el seu gos i una destral. Vull dir que s'havia quedat amb ganes de més baralla. A més, després es van afegir els seus amics, que són els que portaven aquestes katanes.
Sí, katanes, gossos, destrals...
Sí, sí, molt de pel·lícula, eh? Molt de pel·lícula.
Això passa a Lleida, eh?
La pobra gent del kebab devia estar bastant espantada,
M'estic espantant jo, de pensar-lo.
Sí. Jo amb el gos m'he quedat preocupada. Una katana i una destral encara la pots esquivar, però un gos boig, no.
Sí, de fet, un dels participants de la baralla...
Ataca.
Va acabar ferit greu amb mossegades.
Veus? El gos.
Sí,
que la katana no va fer res. No, el gos.
El gos va ser el més perillós. Llavors, després, quan va arribar la policia, van detenir les tres persones que portaven les katanes i la destral, i que també portaven una pistola falsa, en aquest cas.
De balins.
Segurament per espantar una mica. En fi, una baralla de pel·lícula, si més no, curiosa.
De Kill Bill.
De
Tarantino,
sí, sí.
Una mica de Tarantino.
Esperem que la persona ferida es recuperi aviat.
Tinc una pregunta. Vosaltres sabeu... O sigui, hi ha una cosa que hauria de ser intolerable a la pizza, la gent que menja pizza, posar-li pinya. Vull dir, això és un pecat.
Jo crec
Però amb el kebab, creieu que passa? Que hi ha algun aliment que és que no s'hauria de permetre posar-lo dins?
A dins del kebab?
Sí. A mi em passa pizza amb pinyat, no.
A mi em passa una mica amb la...
Pizza de kebab l'heu provat?
Sí, està bona. Sí,
està bona. Sí,
però dintre el kebab, un aliment que dius, això és que hauria de ser imperdonable que posessis, no sé...
No sé, jo crec que no, que...
Per mi són les olives, però perquè no m'agraden.
Ah, les olives.
A mi les olives m'agraden soles, però barrejades amb altres coses, no.
A mi m'agrada molt el blat de moro, però quan ho posen a dins del kebab, em sobra. Trobo que no hi queda gaire bé.
Sabeu què podeu dir? No em posis olives o no em posis...
Sí, sí, però a vegades miro.
I és que me l'agafo solo carne.
Ja ho vas dir, ho sabem tots.
Que és allò...
I solo carne mixto.
La contundència... Molt bé, te'n recordes?
Clar, perquè jo t'escolto.
Ja, doncs fas bé. Doncs, amics oients, ojo també els kebabs i demaneu-los amb seny que poden fer mal en diversos
sentits. I tant. Abans d'anar a la notícia musical, us vull parlar de Nicki Minaj.
L'ha liat una mica, no?
L'ha liat una mica, la Nicki Minaj.
L'ha liat una mica.
A veure, pels oients que no la conegueu, Nicki Minaj és una rapera americana molt coneguda, amb una carrera molt prolífica, ha venut més de 100 milions de discos, i aquest cap de setmana...